Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre eines que tenim a l'abast que ens poden ajudar a tenir pau a la ment per poder passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Entre el cel i la terra, tots els dilluns en directe al 107.3 de la FM i a la web www.amellamar.cat/lacalaRTV i en diferit a les 10 de la nit, tots els dimarts i els diumenges. Hola, què tal? Bona tarda. Benvinguts a una nova temporada del programa Entre el cel i la terra. Avui obrim el programa amb la nostra col·laboradora habitual, Sílvia Beltrán, que ens parla d'una novetat, flors comestibles. Si més no, encara que no sigui novetat, és una cosa que ens resulta encara estranya. Seguirem parlant amb Agustí Centella sobre eines vibracionals per al creixement personal i acabarem parlant del tantra, no només com un mètode per afavorir la vida sexual, sinó com una manera de viure amb més consciència i més amor. Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Comencem una nova temporada d'Entre el cel i la terra i la comencem amb la nostra col·laboradora habitual, Sílvia Beltrán, que en aquesta ocasió ens parla de flors comestibles. És així, Sílvia?
Sí, efectivament.
Com ha anat l'estiu?
Pues bé, tranquils, com sempre. Espero que, bueno, que els oients també hagin passat un bon estiu.
Doncs estem ja quasi gairebé una setmana per a la tardor i tindrem temps també de parlar de la tardor, però en aquesta ocasió parlem de flors comestibles.
Efectivament.
Doncs no estem habituats a menjar-nos les flors, Sílvia?
Bueno, això a vegades ens pensem que no és així, però no és veritat. Les coliflors són flors, les carxofes són flors, i altres plantes que les tàpanes també en són de flors. El que passa que, bé, realment el que són les flors en el sentit estètic...
De pètals i tal.
Pues, clar, no estem acostumats. Encara que realment és l'hàbit de consumir flors és molt antic, sobretot amb altres civilitzacions. El mateix Epífani, el que va ser el gran dels grans dels cuiners de l'època romana, doncs ja parlava de la cuina de les flors. Utilitzaven ja els pètals de les roses, de la mejorana, del càrtom, les violetes, de malva. És a dir, que, bueno, que ens pot semblar que això és algo modern, que han posat de moda els grans cuiners d'avui en dia, però no és així, sinó que ja us dic que això és molt, molt antic, que ja fa milers d'anys que les flors s'utilitzen dintre dels ingredients, no? I si parlem una mica més endavant, ja tota la cuina andalusí, pues, també està plegadeta de flors, sobretot de pètals de rosa confitats, els licors de l'alí, i també cuinàvem, les carles s'adobaven i les aromatitzàvem amb les flors del taronger, no?, de tarongina. I després, sí, veiem els receptaris de les grans cases reials dels segles XVI i XVII espanyoles, doncs també trobem que les flors s'utilitzaven molt profusament. O sigui que no és un aliment que s'hagi, diguem-ne, posat de moda ara, sinó que simplement s'ha reprès, sobretot per la facilitat que es té de trobar-lo, no?, inclús en els supermercats.
Quines flors són les més habituals o les que s'han posat més de moda, per dir-ho d'alguna manera, a l'actualitat?
Doncs pues mira, les més de moda són sobretot la caputxina, la càssia, la carbassa i el carbassó, que aquestes, bueno, pràcticament diria que aquestes sí que no s'han deixat de menjar mai, perquè, bueno, és el que es mengen rebossades, inclús, per, bueno, rellenes, no?, amb mil i una coses. I després també s'estan utilitzant les flors de préssec, després ja mengem moltes altres, com la, per exemple, també la més normal és la caputxina, però també trobem la calèndula. La calèndula, compteu que a més s'utilitzava com a substitutiu del safrà, per la seva coloració. Encara que té un regust una mica amargant, i s'utilitza més avui en dia amb amanides i per donar color sobretot als pastissos, als arrossos, a les mantegues. Aquestes serien, diguem-ne, les flors més... Però també n'hi ha una altra que també s'ha utilitzat molt i molt antigament, que és la flor de la violeta. No sé si recordareu les violetes confitades que hi havia a la nostra infantesa, però les que ja hem passat al mig segle. I que, bueno, tots n'havíem menjat. Després els hibiscos, la lavanda, també els pensaments també és molt coneguda. I aquí a Catalunya hem utilitzat molt sovint la flor del saúc per fer l'aigua, la típica aigua de saúc, i després també es feia inclús una beguda alcohòlica també. És a dir que, bueno, que tenim gran quantitat. I després també no fa tan poc tants anys que encara es menjaven els bunyols de l'acàcia. Sí, bueno, que el que passa és que avui en dia ens trobem amb un problema que, bueno, en tot cas els legisladors del Parlament Europeu a vegades estan totalment allunyats de la realitat i sobretot del sentit comú. Van aprovar el març del 2009 un reglament legislatiu sobre els nous aliments. Però aquest reglament, que en principi hauria de servir per evitar que entressin d'una manera desproporcionada i sense garanties els aliments transgènics i altres aliments produïts per tecnologies modernes, però resulta que estan utilitzant els governs per prohibir determinat tipus d'aliments que no són d'ús habitual, com pot ser la cotxa iuiú, com justament les flors. De fet, suposo que ho heu vist inclús a la televisió aquests últims dies, com un productor biològic, en Josep Pàmies, doncs se li ha prohibit comercialitzar les flors comestibles perquè la Unió Europea no la reconeixen com a aliment. Imagineu-se quina barbaritat i quina manca total i absoluta de realitat i de sentit comú, no?, que tenen els legisladors. No?
I quin retras i quina falta de cultura, perquè en totes les dades que ens ha estat donant, fins ara, doncs les flors sempre s'han menjat.
S'han menjat. Jo suposo que molts de vosaltres recordareu haver menjat els bunyols de flor de carbassa, els bunyols d'acàcia. Quantes vegades no anem pel camp i hem agafat les flors de romaní, les hem menjades, les floretes de malva, també les collies al camp i després te les menjaves amb la amanida. És a dir que, bueno, que i les roses, o que no hem menjat roses confitades, o hem pres amb licors també amb roses, o amb flor de tarongina, que, bueno, que, vamos, o sigui, ja ho recordo perfectament. A més, és que inclús la legislació diu que això està pensat per aquells aliments que fa menys de 15 anys que aquí no es consumien.
Yeah.
En canvi, contradictòriament, aquest aliment s'ha utilitzat molt. Si estem parlant, a més d'Europa, ens trobem que, per exemple, a Itàlia, justament les flors de carbassa i altres flors són molt, molt consumides. A França, bueno, jo recordo ja fa més de 30 anys que vaig estar vivint allà una temporada, pues, utilitzàvem moltíssim la flor de saúc per dintre de l'alimentació, inclús les fulles de la magnòlia. O sigui que, bueno, que estan totalment, diguem-ne, podríem dir que pijama fora de test, diguem-lo així, amb una versió una mica rural, si voleu, no?
Doncs llavors què? Podem menjar-ne o no?
Home, de menjar-ne, evidentment, totes les flors que han sigut comestibles de tota la vida les podem continuar menjant total i absolutament amb totes
el
les garanties.
El que passa és que s'ha prohibit la seva...
Evidentment, sempre quan no siguin de floristeria,
vale.
Perquè la floristeria, compteu que han estat conreades amb molt de pesticides i amb moltes substàncies perquè aquestes plantes es conservin. És a dir, que les plantes de floristeria estan pensades per la bellesa i per l'estètica, no per ser menjades.
Val.
En canvi, les flors que estan intentant prohibir, que de totes maneres ara sembla ser que com a mínim el govern català han dit que miraran la manera de buscar justament en base a la tradició de certes flors de que sí que es puguin admetre, pues, com us deia, això bé, ja he anat cap a una altra banda que no tenia, era la que tenia que anar, però bueno. Aleshores, el que sí que us volia comentar és que els cuiners d'Eli, tant d'aquí de Catalunya, però sobretot també d'altres bandes del País Basc i després alguns de Madrid, que són d'origen català, per cert, s'han posat a fer tota una sèrie de receptes, sí, que ja utilitzen normalment, pues per denunciar aquesta mena de manca de sentit comú de les autoritats europees, i ja s'han posat en mans a l'obra, inclús des del punt de vista legislatiu, i com us deia, pues estan fent la setmana de les flors, amb diversos d'aquests plats. És a dir que, bueno, sí, nosaltres podem menjar aquestes flors amb totes garanties. En aquests moments encara no hi ha hagut la restricció de no poder-se menjar, perquè a més es dona la paradoxa de que, en canvi, poden entrar a través d'Israel o d'altres països no comunitaris aquestes mateixes flors, de les que no tenim cap garantia d'aviam quina és la seva procedència, per poder utilitzar-les dintre de la cuina.
Com sempre, sense cap ni peus, no?
Sense cap ni peus.
Sílvia?
Curiosament, també estan admeses, diguem-ne, com per guarnir un plat, no? Uh-huh. És a dir, tu les pots vendre com per guarnir un plat, però tu llavors no les pots utilitzar per cuinar.
Bueno.
O sigui que ja el xoc de l'absurd arriba pues, també en termes
extrems
legislatius,
A més, màxims.
Sí, justament dels cursos que són força interessants i que cada dia s'estan fent més arreu de tot el país, són els cursos de flors silvestres, de com consumir flors silvestres, bueno, flors i plantes silvestres en general, perquè ja quasi com una qüestió, o sigui, més no gairebé de supervivència, no? En èpoques de crisi, doncs, tenim tota una sèrie de recursos que ens dona la natura, que són excel·lents i que podem aprofitar d'una manera gratuïta, no? En canvi, avui en dia, doncs, la natura, diguem-ne, que està prohibida, no?
Sílvia, podem aprofitar les propietats nutricionals d'aquestes flors, d'aquestes plantes, igualment que d'altres que en prenem, en infusions o...
Sí, efectivament.
O sigui, que no perd per cuinar-les, no perden les seves propietats.
Home, les flors, evidentment, perden tant les qualitats com poden perdre una verdura, o etcètera. Però moltes d'aquestes flors es mengen en forma d'amanida, o es mengen simplement rebossades, amb la qual realment el cop de calor que reben és molt, molt petit. I a més, moltes d'aquestes flors també s'utilitzen per fer licors de gerami, o de magnòlia, de camamilla, la ratafia de clavells, que es feia també antigament, els vins de rosa, els vins del dent de lleó, els vins d'hibisco. O sigui que, bueno, que les possibilitats són grandioses i podem aprofitar molt bé, sobretot amb la forma de licors de baixa graduació, es poden utilitzar molt. De fet, s'ha utilitzat inclús a farmàcia, no?
O sigui, rebossades o amanides, no? És la manera més habitual?
Sí, determinades flors, com pot ser la de carbassa, la de càssia o la caputxina, es prenen forces rebossades. Però el normal és, sobretot, o cuinar-les però donant-li ja en l'últim moment, o bé posar-les dintre de les amanides, sí, o bé, com us dic, amb extracte alcohòlic en forma de licor o de vins, no? Que això s'utilitza més bé per aromatitzar o inclús per dintre dels pastissos.
Sílvia, alguna recepta?
Sí, si voleu.
Amb alguna flor?
Veure alguna. Sí. Mira, podem fer, per exemple, una marmelada de violeta.
Marmelada de violeta.
Sí, amb això, evidentment, hauria de ser més cara la primavera. Però, bueno, llavors aquí hauríem d'agafar 500 grams de flors de violeta, però només la flor, sense la tija ni les fulles, i 1,5 kg de sucre. Va. Llavors el que fa és es tritura amb un morter les flors, amb una olla posem el sucre, el foc, i el cobrirem amb aigua. Llavors, quan el sucre ja s'hagi així derretit, deixarem que vagi bullint una mica, i quan l'almíbar ja estigui al seu punt, que ja sabeu que és quan amb una espumadera es van desprenent gotes ben gruixudes, això eixirem les violetes que ja estan matxacades. Després d'uns 20 minuts, coent a foc molt lent i removent de quan en quan, simplement haurem d'entibiar la marmelada abans de posar-los dintre dels pots escaldats, i apretant ben bé per evitar les ampolles d'aire, tancarem bé el terro i el cobrem al bany maria a mitja hora. I aquesta marmelada pues, és realment deliciosa. Aquesta seria una que es podria fer. També hi ha uns receptes antigues de pollastre amb una salsa de roses, que és, aquesta estava entre dels receptaris reals.
Sí.
I després també podíem fer, per exemple, unes flors de glaç arrellenes, que aquesta és una recepta que ve del nord d'Itàlia, que es fa amb ous, amb dos ous, 50 grams de farina, 12 flors de carbassó, 275 grams de formatge de ricota, una mica de nou moscada, el cebollino picat, un ou batut, i 4 cullerades de parmesà recent ratllat, i també sal i pebre. Llavors preparem la massa, la típica massa, i batrem els ous en una font, li anirem afegint la farina a poc a poc, és a dir, com si anéssim a fer un relleno, però llavors li afegirem una mica d'aigua fria, freda, i quan ja tinguem la massa, passarem lleugerament les flors de carbassó, que les haurem passades per un xorret d'aigua freda, per treure els insectes, la terra, etc. I llavors li ficarem dintre el relleno amb la ricota, el cebollino, l'ou, el parmesà, el sal i la pebre. Aleshores les doblegarem bé, li posarem un paliet perquè no se'n baixi aquest farcit, i aleshores submergirem les flors a la massa i les fregirem d'una en una amb l'oli ben calent fins que estiguin dauradetes, i les servirem calentes. És a dir, que, bueno, que és un plat realment molt nutritiu.
Doncs, Sílvia, se'ns acaba el temps. Si vols, un altre dia seguim parlant de flors. Si vols, podem donar més receptes.
Sí, com vulgueu, podem donar, pues, ja com us deia, pues, les receptes de licors de diferents flors, o, pues, per exemple, l'ampollar amb salsa de roses. És a dir, que, bueno, sí, es poden fer moltíssims receptes amanides diferents, i inclús, si voleu, pues, podem parlar una mica de les seves propietats nutricionals, també de cada un dels tipus de flors dels que podem trobar normalment.
Doncs continuarem en un altre programa. Sílvia, moltes gràcies.
A vosaltres.
I que vingui de gust.
Adéu-siau.
Adéu. en l'inici d'aquest curs 2010-2011, al nostre programa Entre el cel i la terra, tornem a parlar amb Agustí Centelles de les 27 Pedres d'Amposta. I en aquesta ocasió, hola, bona tarda, Agustí.
Bona tarda, hola, Araceli.
En aquesta ocasió ens oferiràs els teus coneixements sobre les eines de creixement personal vibracionals. És una mica llarg, potser una mica complicat, per als no entesos. En què consisteixen aquestes eines? Què són aquestes eines, Agustí?
Bueno, pues son, ya, es una eina, o sigui que és una ferramenta, és algo que podem fer servir des de creixement personal, pues és perquè, pues bueno, pues utilitzen pues quan un vol avançar, vol evolucionar, vol, pues se vol moure una miqueteta pues cap a millor. I vibracionals, pues és, pues és lo que seria la definició de la eina, Vibracionals, aquí on anem a eines que bueno, pues estan treballant a uns nivells molt sutils, uns nivells que quasi s'escapen a lo físic i que bueno, i que pues bueno, pues aquesta sutilitat és lo que els dona una gran potència. No sé si tu, para que la gent una mica les conegue, pues seria les més conegudes, pues serien unes serien los minerals.
Minerals, sí?
Els minerals serien unes eines vibracionals. Després les essències, com serien, per exemple, les flors de Bach i moltes altres que han sortit detrás del senyor Bach. Després també tindríem l'homeopatia. L'homeopatia també és una eina de creixement personal o de teràpia, en aquest cas més enfocat pues, com a teràpia, però també treballa a nivell vibracional, perquè físicament sabem que a les boletes homeopàtiques no hi ha res, simplement hi ha la informació, o sigui, hi ha una dilució tan gran d'una partícula que realment només queda pues, aquella vibració. De partícula no n'hi ha cap, no en queda cap, només queda la vibració i treballem en allò tan sutil. Aquí, per als més racionals, perquè els agrada una explicació científica de les coses, pues, podríem dir que estem ja treballant en partícules ja més menudes de lo que és la matèria, en partícules molt, molt, seria en energia, en llum. Llavors, pues, bueno, pues, esta llum, el que passa, el que s'ha creat o la manera de funcionar és que, bueno, pues, tenen un suport físic, necessitem un suport físic per a poder-la gestionar, dosificar i fer-la servir. Llavors, pues, bueno, un suport físic, pues, ja t'ho dic, són o bé les pedres com que són cristalls on la matèria s'ordena d'una determinada manera, aquella vibració d'aquell material, ja simplement pues, la emet i per estar en contacte amb ella pues, tu ja reps la seva influència. En el cas de dels tractaments homeopàtics, pues, bueno, pues, s'ha ficat molta substància, en aquest cas seria aigua en sucre, i molt poca quantitat de l'element que porta la informació. Llavors, tota aquella quantitat agafa la informació i tu, quan prens una petita quantitat d'aquella, que són les boletes, de substància realment no estàs prenent gens, o sigui que no hi ha una presència física, si ho analitzes no hi hauria allí cap molècula més que el sucre, però la informació sí que està, que és el que a tu t'afecta i és el que a tu te dona este moviment i perquè tu puguis créixer, perquè tu puguis evolucionar, perquè tu puguis avançar. I bueno, pues jo nosaltres pues, les 27 pedres pues treballem en bàsicament en els dos sistemes, lo de pedres i el de essències vibracionals.
Sí, perquè l'homeopatia més aviat s'ha d'anar al homeopata.
Exacte, se'n va cap a la teràpia. Nosaltres treballem en creixement personal. Sí molt que pots, en un moment determinat, mos pot vindre algú i dir, escolta, és que jo tinc este tema, no? Este tema que no em deixa avançar, no? Pues tant en els minerals com les essències, podem trobar remei a moltíssimes coses, però estan enfocades en augmentar la llum de la persona, augmentar, facilitar que cada un pugui expressar allò, aquelles virtuts, allò millor de cada un, que pugui sortir i pugui fluir i poder-ho disfrutar, ja que un ho té, pues, que menys, no? Que poder disfrutar i poder-ho compartir, no? Que és superimportant. Llavors, pues, bueno, allí les 27 pedres pues, treballem els minerals, tenim pues, tota la col·lecció, una part de col·lecció i una part pues, en cantos rodats perquè assequible a totes les butxaques també, i després en essències vibracionals. Essències vibracionals que treballen doncs, les flors de Bach i sistemes més avançats que han anat sortint. La veritat és que és un món molt interessant, la veritat la gent està disfrutant, s'està abocant perquè és molt, molt fàcil, vull dir, és, simplement és un preparat. El funcionament de les essències vibracionals és agafar l'aigua com a un gran conductor de vibració. L'aigua és molt fàcil que s'impregne de vibració. Vull dir, tu no sé si coneixes, hi ha un treball molt famós de Masaru Emoto, em penso que es diu, que el que fa és fotografiar els cristalls de l'aigua quan se congelen. I que simplement només de tu dir una paraula o una foto o ficar-la al costat d'una foto, doncs l'aigua agafa aquella informació i canvia radicalment. Vull dir que és un gran conductor d'informació, de vibració, de llum. Llavors agafa esta aigua, com que té facilitat, se li pot impregnar, se li la informació, la vibració, i se li fica una mica de conyac, que seria lo conservant. Uh-huh. L'element és conservant, no és res més, lo conyac. És bebible i és fàcilment assimilable per a tothom, en les quantitats, les proporcions són molt petites. Llavors tu lo que fas és se pren unes 5 vegades al dia, llavors la informació esta la vas ficant aquesta informació dins del teu cos, i aquesta informació va canviant, o sigui, diguéssim, tens una referència d'una vibració ordenada, que el que fa és ajudar el cos a que es dirigisca en aquella direcció, saps? O sigui, és com una guia.
Sí.
No fa una acció directa de canvi, brusca, invasiva, no, és molt respectuosa, són teràpies molt respectuoses i que tenen molt que veure en la intenció que un li posa.
I sempre són efectives, Agustí?
Ja
diria, perquè molta gent diu, és que jo he pres flors de Bach, és que jo he pres hemopatia i no m'ha fet res o no m'ha fet res.
És una mica el que t'estava comentant jo ara, que són molt sutils, són molt respectuosos, la persona llavors té molt que veure l'actitud que un té davant d'aquestes eines.
Ja.
Vull dir, si un, simplement en un pensament, de dir, a mi això no em fa res,
ja
està. Aquella, o sigui, el pensament, l'energia que tu has ficat contrària a la flor, a l'essència, fa que ja no actua. Ells són molt respectuosos i si la persona en la qual entra en ressonància pues, diu no, jo no vull, aquesta informació, pues, no passa res. En canvi, si tu dius no, jo vull canviar, vull sintonitzar-me, vull incorporar al meu espectre vibracional, vull incorporar aquesta informació ordenada, aquesta informació de llum, aquesta informació alineada en el meu propòsit, en allò millor meu, que me farà sortir i facilitar que surti els meus dons, allò actuarà i farà la faena.
D'una
manera molt, 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 ja t'he dit, molt respectuosa, molt fàcil, molt, que quasi no te'n dones ni compte. I llavors nosaltres pensem i la promocionem perquè, doncs, bueno, hosti, ja està bé, ja que hi haguen coses que no te facin mal, que tot el que sigui, que tot el que t'aporti sigui positiu.
Molt bé.
I a més a més, doncs, bueno, és un treball que pots anar fent, vull dir, tu la portes damunt i bueno, doncs ara tinc ganes de treballar, hi ha un tema que m'agradaria millorar, que m'agradaria, que a mi me costa, que jo sé que ho tinc, que jo sé que està dins meu, doncs, bueno, doncs una capacitat d'estimar, un voler compartir lo millor d'un mateix, de dir, jo ho tinc i pel que sigui, per les circumstàncies de la vida, les meves experiències, doncs se m'ha truncat i me costa, no? Doncs pam, t'agafes allò i vas ficant aquella freqüència que es te fa falta per a poder fluir i poder expressar doncs, allò millor teu. I llavors doncs, tu simplement el que vas és refrescant aquesta informació ordenada i que el cos vagi seguint-la per la teva intenció, perquè tu vols que sigui així, simplement. Aquesta informació no la tens, la vas ficant mitjançant les essències o els minerals i el teu cos, poquet a poquet, pues, ho va acceptant, se va apropant, se va dirigint en aquella direcció i li és molt fàcil fer canvis molt grans que d'una altra manera serien molt difícils i d'una manera molt fluida, molt fàcil, molt, molt senzilla, molt respectuosa en tu mateix.
Hi ha una pedra, una flor per a cada persona o per a cada patologia? O... I a tothom li va bé les pedres, li va bé les flors?
Bueno, a veure, són les, tant les flors, les essències vibracionals, els minerals, tenen un espectre molt ampli. Llavors, sí que algunes se sintonitzen més en algunes persones en uns casos concrets, en algunes patologies, però jo sempre recomano que tu pues, bueno, pues te fiques en mans d'un expert, algú que ho conegui, o simplement que tu te deixes, si ets una persona sensible, una persona que reconeix, que té molt intuïtiva i que està una mica obert, pues que tu mateix te deixes portar i que siguin les mateixes essències, les mateixes pedres les que te parlen i te diguen, pues mira, te fa falta, te llama esta pedra, te llama esta flor, te llama esta essència, pues esta és la que realment ara te faria falta incorporar i poder obrir-te en aquella vibració. Mm. Una mica, per exemple, un dels sistemes, no sé si el coneixes, el sistema d'Aurasoma,
sí,
treballa en color i bueno, i en essència és una teràpia, és una eina de creixement personal vibracional, i el que fas, o sigui, està basat en botelles de molts de colors,
sí.
I tu tries, fas una tria de quatre botelles. Tries per ressonància, o sigui, no és mental, no és una